D'encetar l'operació sortida de les vacances d'agost, Pedro Sánchez ha fet balanç de la situació. També ha fet un anunci.
Les anuncio que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Unas medidas que van a ser comunicadas a la población el próximo lunes para que todos colaboremos en una tarea que es de todos, porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos.
I això perquè avui s'ha sabut que, tot i que l'economia espanyola creix, també ho fan els preus. De fet, la inflació ara és la més alta de les últimes dècades com a conseqüència de l'electricitat que tira cap amunt els preus. És divendres, 29 de juliol de 2022. Tenim més titulars, com ara les mesures de futur anunciades per la ministra Raquel Sánchez per l'AP-7 i l'AP-2, dues de les vies essencials a Catalunya per a l'operació sortida que comença a primera hora d'aquesta tarda. Jordi Casino.
1.000 milions d'euros s'invertiran en els propers 6 anys en la millora de la mobilitat en aquestes dues vies.
Trànsit demana prudència aquest cap de setmana d'elevada mobilitat i no relaxar-se a la carretera a l'agost. Com estan les coses en aquest punt de la tarda? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments, a una hora més o menys del principi de l'operació sortida, ja comencem a veure moviment a les rondes. Tenim des de fa una estona retencions a la Jonquera, tant a l'AP-7 com a la Nacional 2. Sobretot en aquesta AP-7 hi ha 2 quilòmetres. Ara mateix apareixen retencions a Barberà, a l'AP-7 en sentit Girona, com també a la B-30, al seu lateral, en aquest cas de Barberà en sentit sud. La C-17 avui ha portat una mica de vol, té hagut algun accident, i en aquest moments hi ha retencions en sentit Barcelona-Mollet i aparets en sentit Ripoll, tot i que a la Garriga, que és on s'ha produït l'accident, en sentit Barcelona encara són 4 els quilòmetres que hi ha. Estan entrant vehicles ja per l'autopista del Vallès, en concret 2 quilòmetres per la C-58, retencions a la C-59 perquè hi ha un vehicle al voral a Santa Perpètua de la Mogoda, i com sempre demanar-vos molt cautela, desitjar-vos bones vacances i sobretot que programeu el viatge, serà la millor manera perquè tot vagi bé i tranquil. Bon cap de setmana.
Gràcies, Sílvia. Seguirem les teves recomanacions. Primera sentència que atribueix la causa de la mort d'un extreballador del metro de Barcelona a l'exposició a l'amiant.
Un jutjat social de Barcelona ha determinat que la mort d'aquest antic empleat es deu a una malaltia professional i així ho reconeix a efectes del cobrament de la pensió de viudetat.
De seguida estem amb la previsió del temps. Abans us hem de dir que alguns comencen ja la verema, la primera en la seva història que arrenca el juliol.
La sequera i el cop de calor que va fer el juny han accelerat la maduració del raïm, fet que referma el canvi climàtic.
En esports, Koundé passa la revisió mèdica amb el Barça.
Les proves han durat més de 3 hores i són l'últim tràmit abans de la signatura del contracte i la presentació que previsiblement es farà dilluns. A tot això, des de Nova York, el president Joan Laporta ha expressat el seu desig perquè Messi torni al Barça per tancar la seva carrera com a futbolista.
I si volem conèixer ja la previsió del temps de cara a les properes hores, també cara al cap de setmana, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via. Bon dia.
Hola, bon dia. De nou mantenim aquest divendres una situació d'inestabilitat a molts punts de Catalunya. Durant aquest matí ja ens hem trobat amb ruixats i tempestes a zones del Pirineu i Prepirineu i sembla que a partir d'aquest migdia aquests ruixats guanyaran extensió i podran afectar molts punts de l'interior de la meitat nord de Catalunya i de forma esporàdica altres punts de la costa nord catalana i també cap a les Terres de l'Ebre. Ruixats i tempestes que localment poden ser forts i acompanyats de calamars. Tenim un avís en aquest sentit per aquestes tempestes que poden superar en mitja hora els 20 litres per metre quadrat i localment els 40 litres per metre quadrat, especialment cap a la Catalunya central. Les temperatures d'aquest divendres seran bastant semblants respecte a les últimes 24 hores, per tant encara molts casos de màximes entorn o localment superiors als 30 graus.
El control de Toni Sánchez, de la redacció Jordi Casino, coordinant Sònia Quer, us parla Anna Ruiz, passen gairebé 5 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I és la nostra portada d'avui. Els preus continuen a l'alça, però també ho fa l'economia espanyola. Dues cares aparentment contradictòries d'una mateixa realitat econòmica.
El preu de les coses, el cost de la vida, continua pujant. La inflació se situa ja en el 10,8%. És l'IPC més alt dels últims 38 anys. Aliments i electricitat tornen a estar darrere de l'encariment dels preus. Però tot i la crisi de preus i la guerra d'Ucraïna, l'economia espanyola també continua creixent. Ho ha fet l'1,1% en el segon trimestre de l'any. El producte producte interior brut ha pujat gràcies al consum intern i l'arrencada de l'activitat turística a tot gas aquests dies.
Doncs el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat una bateria d'actuacions que hauran de servir per doblegar la inflació, ha dit el cap de l'executiu central. Mont Carvajal, Sánchez ha avançat un pla d'estalvi energètic dilluns vinent i també mesures ambicioses de llarg recorregut a partir del setembre. Una compareixença que ha fet amb un indumentari informal, sense corbata, i que potser té més transcendència del que sembla.
Sí, bon dia, Anna. El president Pedro Sánchez ha anunciat que dilluns el Consell de Ministres aprovarà un pla urgent per estalviar energia. Malgrat la insistència dels periodistes per saber més detalls, Sánchez no ha deixat anar massa res, però sí, alguna pista.
Que tenemos que ahorrar un 7% y que ahí tenemos que vernos involucrados todos. El gobierno de España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las empresas, todos los sectores. Porque además va a ser positivo, vamos a pagar menos factura de la luz, menos energía. Y esto creo que puede ser muy positivo también para el bolsillo de nuestros conciudadanos y también para la evolución de la inflación. No hay más que pasearse por un centro comercial para saber que a lo mejor la temperatura está demasiado baja.
I tal com has fet notar, el president ha fet balanç del darrer semestre polític sense dur corbata. Ha dit que és un gest i aconsellable també per estalviar energia.
En fin, no llevo corbata. Eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país.
La relació entre corbata i estalvi energètic és perquè els que en porten se senten acalorats i, en conseqüència, apugen l'aire condicionat. A banda d'això, Sánchez ha anunciat també que al setembre proposarà a la Unió Europea reformar el mercat elèctric per desacoplar el preu del gas al de l'electricitat i posar un topall al preu de les emissions de CO2. S'ha mostrat convençut que ajudarà a doblegar la inflació i també s'ha mostrat orgullós que Espanya ha rebut avui un segon paquet dels fons europeus, 12.000 milions d'euros del Pla de Recuperació Econòmica. Ha insistit també en defensar els impostos de les energètiques i a la banca, que diu que són mesures socials i que poden ajudar a sortir del país d'aquesta situació. Igual ha dit que Espanya va ajudar els bancs a sortir de la crisi financera.
Precisament, CaixaBank i el BBVA tanquen el primer semestre de l'any amb uns beneficis superiors als 1.000 milions d'euros, 1.573 en el cas de l'entitat catalana i més de 3.000 pel que fa al BBVA. Joel Vidal, bon dia.
Molt bon dia. Aquests bons resultats es donen tant pel creixement de l'activitat així com pel bon comportament dels indicadors de risc. CaixaBank, a més, ha completat la integració de Bankia. Així ho explicava el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar.
A CaixaBank hem completat un primer semestre molt positiu, combinant la fase final del procés d'integració de Bankia amb un fort creixement de la nostra activitat comercial.
Per la seva banda, el conseller delegat del BBVA, Onur Gens, posava en valor el fet de ser el banc més eficient i un dels més rendibles de la banca europea.
Este trimestre tan positivo nos permite acelerar la creación de valor para nuestros accionistas y ser el banco más eficiente y uno de los más rentables de la banca europea, con un retorno sobre el patrimonio tangible del 14,8%.
Tot plegat quan ahir el Congrés va aprovar gravar al 4,8% el marge d'interessos i les comissions que cobren les entitats financeres.
Crònica econòmica, tornem al balanç del president Sánchez perquè també s'hi ha referit als resultats de la reunió de la taula de diàleg.
Pedro Sánchez ha celebrat que en aquest context d'entesa el CEO d'ahir donés majoria als no independentistes.
Ayer hubo una muy buena encuesta. Y no porque diera al Partido de los Socialistas Catalanes primera fuerza, sino porque decía que el 52% de la sociedad catalana está en contra de la independencia. Volver a reencontrarnos, el desjudicializar esta crisis, el de devolverla al territorio de la política, el de encontrar pactos y acuerdos que trasciendan a una parte y sean transversales, el del respeto al orden democrático, a la seguridad jurídica.
També en clau política, la republicana Alba Vergés, i tal com marca el reglament de la cambra, assumeix provisionalment a partir d'avui les funcions de presidenta del Parlament, això després de la suspensió i de Laura Borràs.
La xarxa de comunicació local.
CaixaBank ha estat elegit per Euromoney millor banca a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banca a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca propera i compromesa amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
Uf, fa tanta xifugor a casa que fins i tot les activitats més senzilles em fan insuportables.
Aquest estiu, fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. AMB, Metròpolis Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I tot coincidint amb l'inici avui de l'operació sortida de l'agost, una de les més complicades de l'any, el govern espanyol ha anunciat que invertirà més de 1.000 milions d'euros en actuacions que permetran millorar la mobilitat, també la seguretat, a les autopistes AP7 i AP2, dues de les vies més transitades de Catalunya, sobretot després de la desaparició dels peatges. Algunes de les obres més destacades seran la construcció de molts nous enllaços i d'un quart carril al llarg de 50 quilòmetres de l'AP7, la via més congestionada. El Ministeri de Transports assegura que les actuacions previstes no són una aposta pel cotxe privat, sinó per adaptar aquestes vies a la nova realitat.
El programa complet d'actuacions previstes per les autopistes AP7 i AP2 contempla un total de 42 projectes i la construcció de 224 quilòmetres nous, dels quals 160 ja estan programats. El període d'execució previst per acabar-les totes és de 6 anys, a banda del quart carril que ens construirà l'AP7 entre Vilafranca i Martorell i entre Montornès i Sant Celoni també se'n farà un de tercer a la zona de l'Ebre i a més es construiran en 3 nous aparcaments de camions segurs a les autopistes AP7 i P2 i molts nous enllaços a Lleida o Vilafranca, per exemple. Millora de l'AP7 que permetrà descartar per cert altres obres que estaven previstes com la continuació del quart cinturó creuant l'Alt Penedès. Sigui com sigui, la ministra Raquel Sánchez ha volgut deixar clar que no es tracta de polítiques que apostin per fomentar l'ús del cotxe sinó per adaptar-se a la nova realitat derivada de la desaparició dels peatges.
Òbviament, jo crec que la necessitat d'aquest pla es justifica també, no?, per aquesta necessitat de millorar la capacitat d'aquesta autopista, entès com la millora de la capacitat no atreure més vehicles, sinó que puguem gestionar, doncs, incidents com són els accidents i que després no es derivin cap a cues amb aquestes pròpies autopistes o a les carreteres que estan al voltant.
Des de la desaparició dels peatges, el trànsit a l'AP2 s'ha multiplicat per 2, per 3 en el cas dels camions, i a l'AP7 ha crescut un 40% en el cas dels cotxes i un 80% en els transports de mercaderies. Segons el Ministeri, les actuacions previstes permetran reduir en més de 6 milions les hores de congestions que hi ha actualment a l'any, a banda de reduir dràsticament el nombre d'accidents i també la contaminació.
Precisament aquest cap de setmana sortiran de l'àrea de Barcelona uns 475.000 vehicles. Les retencions més importants es concentraran en dos enllaços de l'AP7 amb la C33 a Paret del Vallès i a la B23 al Papiol.
Es preveu una circulació intensa semblant a la dels últims caps de setmana, però un 2% superior a l'estiu d'abans de la pandèmia. El Servei Català de Trànsit fa una crida a extremar la prudència per evitar accidents a les carreteres, on aquest any ja han mort 98 persones. L'última, avui mateix, el conductor d'un cotxe que estava ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de xocar-hi frontalment amb un camió a la carretera C14 al Cuber.
Més coses. Primera sentència que atribueix la causa de la mort d'un extreballador del metro de Barcelona a l'exposició a l'amiant. Un jutjat social de Barcelona ha determinat que la mort d'aquest antic empleat es deu a una malaltia professional i així ho reconeix a efectes del cobrament de la pensió de viudetat. La sentència, a més, obre la porta a continuar la via judicial per demanar compensacions a l'empresa. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Anna. L'any 2018 aquest treballador va ser diagnosticat d'un mesotelioma pleural maligne, una malaltia molt relacionada amb l'exposició a l'amiant. Durant 20 anys, el treballador que va morir a causa d'aquest càncer va fer tasques com electricista a les instal·lacions del metro de Barcelona. L'empresa mai va considerar que el seu lloc de feina hagués d'estar inclòs en el pla de vigilància especial per a possible exposició a aquest material. Però segons l'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Tisminski, la sentència contradiu aquesta argumentació.
En els últims anys hi ha hagut un reconeixement de que hi havia exposició laboral a amiant de molts treballadors, però ells el que han intentat, diguem, com a empresa és reduir-ho moltíssim. Ho redueixen molt a un col·lectiu de treballadors que és el material mòbil, que són els mecànics. El que fa aquesta sentència és determinar que no només aquest col·lectiu de treballadors ha estat exposat a l'amiant, sinó que hi ha hagut molts treballadors que treballaven en el que es diu les vies, els túnels, que també van estar exposats a l'amiant, que això fins ara l'empresa no ho ha reconegut mai.
Aquesta sentència només reconeix el dret a una prestació de viudetat per malaltia professional, però és probable que ara s'obrin altres vies legals. TMB ja ha anunciat que recorrerà al Tribunal Superior de Justícia perquè no s'han tingut en compte anteriors feines del treballador com a possible causa i perquè hi ha un informe de la Inspecció de Treball que no prova una exposició a l'amiant superior a l'ambiental d'aquest treballador.
Comença la verema, per primer cop al juliol i per culpa del canvi climàtic. És el cas del celler de la denominació d'origen Costers del Segre, que encara la campanya amb bones expectatives de qualitat i espera acollir uns 6,5 milions de quilos. M1FM, Pili García.
Raimat ha donat el tret de sortida a la verema i ho fa una setmana abans de l'habitual. És en un dels cellers més primerencs d'Europa en encetar la recol·lecció. Joan Esteve és el director del celler Raimat.
És la constatació de que som víctimes d'alguna manera d'aquest canvi climàtic i de que les veremes any rere any es van adelantant. Clar, és una barrera psicològica el fet de passar de l'agost al juliol. El cop de calor que hi va haver sobretot a principis de juny és el que va adelantar més aquest cicle. Cops de calor juliol ja venien sent habituals aquests últims anys.
Raimat confia acollir enguany 6,5 milions de quilos de raïm, xifra que suposa una producció normal i encara la campanya amb molt bones expectatives pel que fa a la qualitat. Aquest celler de la DEO Costers del Segre fa la recol·lecció a mà i de matinada i fins primera hora del matí per preservar la qualitat del raïm.
Continuem a la redacció de Munt FM perquè avui s'avaluaran els danys al camp de la Pedregada que va caure ahir i va fer malbé cultius de fruita dolça i de panís a la zona nord-oest del Segrià. Munt FM, hola, bon dia, Maria Lara.
La pedregada ha afectat poblacions de la zona noroest de la comarca del Segrià i ha fet malbé cultius de fruita dolça, tant de pinyol com de llavor i cultius de cereal com el panís. També ha causat danys a magatzems, teulades de granges i vehicles. Sergi Balué és el representant de la fruita dolça de Jarc.
Va entrar una tormenta de la zona d'Aragó, una tormenta de pedra, amb una mida de les pedres impressionant, més grans que un ou de gallina. Va afectar diverses poblacions de la franja. Va entrar per Gimeneix, Pla de la Font i Almacelles, són les zones més afectades. Afectant la poca fruita que hi ha i afectant també tots els panissos que hi ha, magatzems, teulades de granges i afectació també amb vehicles.
Les fortes tempestes van irrompre a les comarques lleidatanes després de mesos de sequera deixant fins a 45 litres per metre quadrat. Avui es farà avaluació de danys al camp.
En aquest context, el Departament d'Acció Climàtica posa en marxa un nou pla d'acció per reduir l'ús dels productes fitosanitaris, un 50% als camps agrícoles. La presentació oficial s'ha fet avui a Belllloc, al Pla d'Urgell. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
El nou pla vetlla per optimitzar la prevenció de plagues. L'objectiu és aconseguir una reducció del 50% dels productes fitosanitaris per l'any 2030. En aquest sentit, des del Departament d'Acció Climàtica acompanyaran els agricultors per aconseguir l'objectiu. En parla la directora general del departament, Elisenda Guillaumes.
L'objectiu del pla és acompanyar el sector amb totes les mesures i les eines que tenim com a administració per tal de que aconseguir aquest objectiu sigui assequible. Perquè jo sempre dic que és molt fàcil fer aquest titular, però és molt difícil de complir.
Per assolir els objectius es treballarà en 7 eixos, entre els quals destaca l'esmentada prevenció, la formació i l'assessorament en gestió integrada de plagues i la innovació. Si es compleixen els objectius, es podria arribar a reduir el risc d'episodis recentment viscuts a les Terres de Lleida, on a causa dels pesticides una trentena de pobles es van quedar sense aigua potable. Sense anar més lluny, Torres de Segre ja fa 50 dies que no pot utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més temes. La Policia Nacional, en col·laboració amb Inspecció de Treball, ha detingut el propietari d'un supermercat de Terrassa per un presumpte delicte contra el dret dels treballadors. L'home, pakistanès, se l'acusa d'explotar laboralment un ciutadà també originari del Pakistan que no disposava de contracte laboral i es trobava en situació irregular a Espanya. Canal Terrassa, Marta Anyer, quines són les altres dades?
La investigació va començar gràcies a la inspecció feta a mitjans d'aquest juliol en un establiment comercial de la ciutat. Allà la policia es va trobar un únic treballador molt espantat i negant en un primer moment que fos un empleat de l'establiment, si bé estava cobrant a uns clients. Segons els agents, el propietari del supermercat estava explotant laboralment el treballador, imposant-li horaris que arribaven a les 14 hores diàries als 7 dies de la setmana sense contracte. La víctima feia un mínim de 9 mesos que estava en aquesta situació laboral cobrant només entre 200 i 400 euros al mes i gairebé sense temps per descansar. La Policia Nacional de Terrassa va detenir el responsable del supermercat, també d'origen pakistanès, i el va posar a disposició del jutge. Després de declarar, va ser posat en llibertat.
I la Fiscalia de Barcelona demana avui 8 anys i 2 mesos de presó a Shakira, acusada de 6 delictes contra la hisenda pública.
Considera que hauria defraudat 14,5 milions d'euros entre els anys 2012 i 2014, simulant que no vivia a Espanya. A més, li reclama el pagament d'una multa de 24 milions d'euros. De moment, l'artista, que ha rebutjat un acord previ per no anar a judici, ja ha ingressat 17,5 milions a l'agència tributària.
També en crònica judicial, atenció, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit ja portar al Constitucional la nova llei catalana de l'ús de les llengües a les escoles i el decret de projectes lingüístics aprovats pel Parlament de Catalunya. Dues iniciatives que han evitat aplicar la sentència del 25% de castellà.
El TSJC ha resolt plantejar qüestió d'inconstitucionalitat i acusa el Parlament de voler bloquejar l'execució de la sentència. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat també s'han pronunciat a favor del recurs, de la mateixa manera que el Govern de la Generalitat, que creu que així podrà defensar millor les iniciatives legislatives aprovades per la Cambra Catalana.
Informació adreçada bàsicament a les famílies, als pares i a les mares. Evitar la sobreexposició a les pantalles durant l'estiu dels vostres fills. Aquest és l'objectiu principal de la campanya que ha posat en marxa la Diputació de Barcelona a través del centre Espot, centre pioner en la prevenció i la intervenció de les addiccions. La iniciativa vol recordar a tothom, sobretot als adolescents, la necessitat d'adoptar bons hàbits en relació amb l'ús de pantalles també durant els mesos de vacances. El nostre company Marc Pijuan ens amplia la informació.
El tancament del curs escolar i l'arribada de l'estiu trenca rutines. L'augment del temps lliure, conseqüentment, pot comportar casos d'ús problemàtic o addicció a les pantalles. Gemma Garcia, cap d'intervenció en drogodependències del Centre Espot, recorda que mantenir hàbits saludables durant aquests mesos és bàsic i reclama activitats d'oci gratuïtes i pensades per als joves, especialment a les zones rurals. Garcia també demana als pares una mirada més atenta, diu, per detectar conductes problemàtiques de manera precoç.
També és molt important entendre com indicadors de risc és que poguéssim estar atents, per exemple, a canvis que veiem amb ells, no? De l'humor, sobretot en canvis del seu estat emocional, no? Si els veiem més inquiets, si els veiem més tristos, més angoixats, no? Perquè moltes vegades per nosaltres, diguéssim, aquest ús de les pantalles és un símptoma més, no? De que alguna cosa no acaba de funcionar en la vida o en la dinàmica d'aquest adolescent.
I és que en un 75% dels casos que tenen el centre Espot existeix patologia dual, és a dir, darrere de l'addicció a les pantalles hi ha un trastorn mental, ja sigui conductual, autisme, ansietat o depressió.
Notícies en xarxa.
I en clau cultural, un grec com els d'abans. Així ha valorat l'Ajuntament de Barcelona el Festival d'Arts Escèniques d'enguany.
114.000 espectadors, un 80% d'ocupació als espectacles centrals, 28 representacions amb entrades exaurides i un públic més jove són algunes de les xifres que ha recollit aquesta 46a edició.
I aquesta nit, a Barcelona, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, hi són ells. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Els amants del heavy metal tenen avui una cita destacada. Els Iron Maiden actuen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
El d'aquesta nit serà l'únic concert a tot Espanya de la banda britànica liderada per Bruce Dickinson i forma part de la seva gira mundial, Legacy of the Best. L'actuació d'avui hauria d'haver tingut lloc fa poc més d'un any, el 19 de juny de 2021, però es va acabar posposant per culpa de la pandèmia.
Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Comencem amb el nostre company, Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
Bon dia. El nou fitxatge del Barça, central francès Jules Koundé, ha passat aquest matí una revisió mèdica de més de 3 hores en l'últim tràmit abans de la signatura del contracte amb el club blaugrana. Previsiblement, la presentació es faria dilluns. A tot això, des de Nova York, el president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que voldria que Messi acabi la seva carrera al Camp Nou.
La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas y yo creo que el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido, ¿no? De que nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya, ¿no?
L'Espanyol ha fet aquest matí l'últim entrenament a Marbella abans de marxar cap a Anglaterra. Demà dissabte a la tarda els de Diego Martínez s'enfrontaran al Brighton en un nou amistós. Pol Lozano, jugador blanquiblau.
Aquests partits serveixen per trobar sensacions, per trobar, per sumar minuts, per fer accions que et donin confiança i jo crec que al final el que haig de fer és anar sumant aquests petits minuts per agafar confiança i sumar tot el que pugui per l'equip.
A Girona han presentat fa uns minuts dos dels nous fitxatges, Jan Couto i l'exjugador de l'Espanyol David López. A Primera Federació, el Cornellà ha fet oficial aquest matí el fitxatge del porter Juanvi Canales. Té 21 anys, arriba procedent de l'Espanyol, tot i que l'última temporada va jugar cedit al Terrassa. Aquesta tarda, amistós, Espanyol ve a Andorra, 6:45 a Navata. A Segona Federació, el Lleida presentarà dilluns al migdia al Camp d'Esports els nous fitxatges confirmats els últims dies. El defensa Òscar Rubio, el migcampista Loris Medler Lodlo i l'extrem Johnny de Oliveira Tavares. I el Baxi Manresa ha confirmat el fitxatge de Babatunde Olumuyiwa, un pivot que ha jugat les dues últimes temporades al Morabanc Andorra. El pivot de Sierra Leone, conegut esportivament com a Tunde, signa per una temporada amb opció a una segona. Més fitxatges s'ha confirmat aquest matí a la Lliga Femenina 2. El GEC ha confirmat el retorn del Barriera, que jugava al Buet Mataró. I a la Lliga Femenina Challenge, el Joventut incorpora la pivot Mar Pacheco, procedent de l'Almeda.
Gràcies, Ignasi. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Cada pas mentre avancem, deixant enrere el que som, pel que serem. Abraçarem cada fragment, cada moment, que allò viscut sigui memòria del present. Per molts anys, per molts anys, per molts anys, per molts
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui, últim dia laborable del juliol i abans d'encetar l'operació sortida de les vacances d'agost, Pedro Sánchez ha fet balanç de la situació. També ha fet un anunci.
Les anuncio que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Unas medidas que van a ser comunicadas a la población el próximo lunes para que todos colaboremos en una tarea que es de todos, porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos.
Això perquè avui s'ha sabut que, tot i que l'economia espanyola creix, també ho fan els preus. De fet, la inflació és la més alta de les últimes 4 dècades, com a conseqüència de l'electricitat que tira cap amunt els preus. És divendres, 29 de juliol de 2022, i tenim més titulars, com ara les mesures de futur anunciades per la ministra Raquel Sánchez per l'AP-7 i per l'AP-2, dues de les vies essencials a Catalunya per a l'operació sortida, que comença a primer hora de la tarda. Jordi Casino.
1.000 milions d'euros s'invertiran en els propers 6 anys en la millora de la mobilitat d'aquestes dues vies.
Trànsit demana prudència aquest cap de setmana d'elevada mobilitat i no relaxar-se a la carretera a l'agost. Com estan les coses en aquest punt de la tarda? Tornem a connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs encara en aquests moments falten 30 minuts per començar l'operació sortida i ja tenim bastants punts amb bastanta mobilitat. És cert que de moment la situació viària és molt metropolitana i per tant hem de parlar d'una rondada pràcticament col·lapsada en sentit Trinitat i també de molts punts de lentitud que són com petits llocs de retencions també a la ronda del litoral. Per tant, també retencions als accessos a la C-17, per exemple, hi ha retencions a la zona de Parets cap a Barcelona, però a la C-58 hi ha lentitud per accedir al nus de la Trinitat. Ens allunyem una mica de l'àrea metropolitana i ens focalitzem a la P-7, on tenim una mica de lentitud des de mitjans del matí a la Jonquera en sentit França, com també a la Nacional 2. Apareixen retencions a Barberà, tant en sentit Tarragona, on hi ha 4 quilòmetres, com en sentit Girona, on hi ha 3. Al seu lateral, a la B-30, problemes a Barberà en sentit Tarragona. I compte perquè a la C-55 a Olesa de Montserrat ens comuniquen que hi ha un accident i que s'està realitzant pas alternatiu. La C-17 també amb alguns punts de lentitud, a Mollet en sentit Barcelona i a Parets en sentit Ripoll. Això és tot. Bon dia.
Gràcies, Sílvia. Primera sentència que atribueix la causa de la mort d'un extreballador del metro de Barcelona a l'exposició a l'Amiant.
Un jutjat social de Barcelona ha determinat que la mort d'aquest antic empleat es deu a una malaltia professional i així ho reconeix a efectes del cobrament de la pensió de viudetat.
De seguida estem amb la previsió del temps. Abans us hem de dir que alguns comencen ja la verema, la primera en la seva història que arrenca al juliol.
La sequera i el cop de calor que va fer el juny han accelerat la maduració del raïm, fet que referma el canvi climàtic.
En esports, Koundé passa la revisió mèdica amb el Barça.
Les proves han durat més de 3 hores i són l'últim tràmit abans de la signatura del contracte i la presentació que previsiblement es faria dilluns. A tot això, des de Nova York, el president Joan Laporta ha expressat el seu desig perquè Messi torni al Barça per tancar la seva carrera com a futbolista.
I si ens ocupem ja de la previsió del temps de cara a les properes hores i al cap de setmana, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Via, bon dia.
Hola, bon dia. De nou mantenim aquest divendres una situació d'inestabilitat a molts punts de Catalunya. Durant aquest matí ja ens hem trobat amb ruixats i tempestes a zones del Pirineu i Prepirineu i sembla que a partir d'aquest migdia aquests ruixats guanyaran extensió i podran afectar molts punts de l'interior de la meitat nord de Catalunya i de forma esporàdica altres punts de la costa nord catalana i també cap a les Terres de l'Ebre. Ruixats i tempestes que localment poden ser forts i acompanyats de calamars. Tenim un avís en aquest sentit per aquestes tempestes que poden superar en mitja hora els 20 litres per metre quadrat i localment els 40 litres per metre quadrat, especialment cap a la Catalunya central. Les temperatures d'aquest divendres seran bastant semblants respecte a les últimes 24 hores, per tant encara molts casos de màximes entorn o localment superiors als 30 graus.
El control de so, Toni Sánchez, a la redacció Jordi Casino, coordinant Sònia Kerr, us parla Anna Ruiz. Passen gairebé 5 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Els preus continuen a l'alça, però també ho fa l'economia espanyola. Dues cares aparentment contradictòries d'una mateixa realitat econòmica.
El preu de les coses, el cost de la vida continua pujant, la inflació se situa ja en el 10,8%. És l'IPC més alt dels últims 38 anys. Aliments i electricitat tornen a estar darrere de l'encariment dels preus. Però tot i la crisi de preus i la guerra d'Ucraïna, l'economia espanyola també continua creixent. Ho ha fet de l'1,1% en el segon trimestre de l'any. El producte interior brut ha pujat gràcies al consum intern i l'arrencada de l'activitat turística a tot gas aquests dies.
Bé, davant aquesta situació, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat una bateria d'actuacions que hauran de servir per doblegar la inflació, ha dit el cap de l'executiu central. Mont Carvajal, Sánchez ha avançat un pla d'estalvi energètic, dilluns vinent també mesures ambicioses de més llarg recorregut a partir del setembre. Una compareixença que ha fet amb una indumentària informal, sense corbata, i que potser té més transcendència del que sembla.
Sí, bon dia, Anna. El president Pedro Sánchez ha anunciat que dilluns el Consell de Ministres aprovarà un pla urgent per estalviar energia. Malgrat la insistència dels periodistes, Sánchez no l'ha detallat, però ha deixat anar alguna pista.
Que tenemos que ahorrar un 7% y que ahí tenemos que vernos involucrados todos. El gobierno de España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las empresas, todos los sectores. Porque además va a ser positivo, vamos a pagar menos factura de la luz. Menos energía. Y esto creo que puede ser muy positivo también para el bolsillo de nuestros conciudadanos y también para la evolución de la inflación. No hay más que pasearse por un centro comercial para saber que a lo mejor la temperatura está demasiado baja.
Pedro Sánchez ha fet balanç del darrer semestre polític sense dur corbata. Un gest, ha dit, que ajuda i aconsella també per estalviar energia.
En fin, no llevo corbata. Eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país.
La relació entre corbata i energia rau en que els que enduen se senten acalorats i, en conseqüència, apugen l'aire condicionat. A banda d'això, Sánchez ha anunciat també que al setembre proposarà a la Unió Europea reformar el mercat elèctric per desacoplar el preu del gas al de l'electricitat i també posar un topall al preu de les emissions de CO2. S'ha mostrat convençut que ajudarà a doblegar la inflació i també s'ha mostrat orgullós que Espanya ha rebut avui un segon paquet de fons europeus, 12.000 milions d'euros del Pla de Recuperació Econòmica. Sánchez ha insistit en defensar els impostos a les energètiques i a la banca, diu que són mesures socials i que poden ajudar a sortir el país d'aquesta situació, igual que Espanya va ajudar els bancs a sortir de la crisi financera.
Precisament, CaixaBank i el BBVA tanquen el primer semestre de l'any amb uns beneficis superiors als 1.000 milions d'euros, 1.573 en el cas de l'entitat catalana i 3.000 pel que fa al BBVA. Joel Vidal, bon dia.
Molt bon dia. Aquests bons resultats es donen tant pel creixement de l'activitat així com pel bon comportament dels indicadors de risc. CaixaBank, a més, ha completat la integració de Bankia. Així ho explicava el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar.
A CaixaBank hem completat un primer semestre molt positiu, combinant la fase final del procés d'integració de Bankia amb un fort creixement de la nostra activitat comercial.
Per la seva banda, el conseller delegat del BBVA, Onur Regens, posava en valor el fet de ser el banc més eficient i un dels més rendibles de la banca europea.
Este trimestre tan positivo nos permite acelerar la creación de valor para nuestros accionistas y ser el banco más eficiente y uno de los más rentables de la banca europea, con un retorno sobre el patrimonio tangible del 14,8%.
Tot plegat quan ahir el Congrés va aprovar gravar al 4,8% el marge d'interessos i les comissions que cobren les entitats financeres.
I de la crònica econòmica a la política, tornem al balanç del president Sánchez, perquè també s'hi ha referit als resultats de la reunió de la taula de diàleg.
Pedro Sánchez ha celebrat que en aquest context d'entesa el CEO d'ahir donés majoria als partits no independentistes.
Ayer hubo una muy buena encuesta. Y no porque diera al Partido de los Socialistas Catalanes primera fuerza, sino porque decía que el 52% de la sociedad catalana está en contra de la independencia. Volver a reencontrarnos, el desjudicializar esta crisis, el de devolverla al territorio de la política, el de encontrar pactos y acuerdos que trasciendan a una parte y sean transversales, el del respeto al orden democrático, a la seguridad jurídica.
També en clau política, la republicana Alba Vergés, i tal com marca el reglament de la cambra, assumeix provisionalment a partir d'avui les funcions de presidenta del Parlament, això després de la suspensió i de Laura Borràs.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Tot coincidint amb l'inici avui de l'operació sortida de l'agost, una de les més complicades de l'any, el govern espanyol ha anunciat que invertirà més de 1.000 milions d'euros en actuacions que permetran millorar la mobilitat, també la seguretat, a les autopistes AP7 i AP2, dues de les vies més transitades de Catalunya, sobretot després de la desaparició dels peatges. Algunes de les obres més destacades seran la construcció de molts nous enllaços i d'un quart carril al llarg de 50 quilòmetres de l'AP7, la via més congestionada. El Ministeri de Transports assegura que les actuacions previstes no són una aposta pel cotxe privat, sinó per adaptar aquestes vies a la nova realitat.
El programa complet d'actuacions previstes per a les autopistes AP7 i AP2 contempla un total de 42 projectes i la construcció de 224 quilòmetres nous, dels quals 160 ja estan programats. El període d'execució prevista per acabar-les totes és d'uns 6 anys. A banda del quart carril que es construirà a l'AP7 entre Vilafranca i Martorell i entre Montornès i Sant Celoni, també se'n farà un de tercer a la zona de l'Ebre i a més es construiran tres nous aparcaments de camions segurs i molts nous enllaços a Lleida o Vilafranca, per exemple. Millora de la passet que permetrà descartar també altres obres que estaven previstes, com la continuació del quart cinturó creuant l'Alt Penedès. Sigui com sigui, la ministra Raquel Sánchez ha volgut deixar clar que no es tracta de polítiques que apostin per fomentar l'ús del cotxe, sinó per adaptar-se a la nova realitat derivada de la desaparició dels peatges.
Òbviament, jo crec que la necessitat d'aquest pla es justifica també, no?, per aquesta necessitat de millorar la capacitat d'aquesta autopista, entès com la millora de la capacitat no atreure més vehicles, sinó que puguem gestionar doncs incidents com són els accidents i que després no es derivin cap a cues amb aquestes pròpies autopistes o a les carreteres que estan al voltant.
Des de la desaparició dels peatges, el trànsit a l'AP2 s'ha multiplicat per 2, per 3 en el cas dels camions, i a l'AP7 ha crescut un 40% en el cas dels cotxes i un 80% en el transport de mercaderies. Segons el Ministeri, les actuacions previstes permetran reduir en més de 6 milions les hores de congestions que hi ha actualment cada any, a banda de reduir també dràsticament el nombre d'accidents i també la contaminació.
Precisament aquest cap de setmana sortiran de l'àrea de Barcelona uns 475.000 vehicles. Les retencions més importants es concentraran en dos enllaços de l'AP7, amb la C33 a Parets del Vallès i a la B23 al Papiol.
Es preveu una circulació intensa semblant a la dels últims caps de setmana, però un 2% superior a l'estiu d'abans de la pandèmia. El Servei Català de Trànsit fa una crida a extremar la prudència per evitar accidents a les carreteres, on aquest any ja han mort 98 persones. L'última, per cert, avui mateix, el conductor d'un cotxe que estava ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de xocar i frontalment amb un camió a la carretera C14 al Cuber.
Més coses. Primera sentència que atribueix la causa de la mort d'un extreballador del metro de Barcelona a l'exposició a l'amiant. Un jutjat social de Barcelona ha determinat que la mort d'aquest antic empleat es deu a una malaltia professional i així ho reconeix a efectes del cobrament de la pensió de viudetat. La sentència, a més, obre la porta a continuar la via judicial per demanar compensacions a l'empresa. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Anna. L'any 2018 aquest treballador va ser diagnosticat d'un mesotelioma pleural maligne, una malaltia molt relacionada amb l'exposició a l'amiant. Durant 20 anys, el treballador que va morir a causa d'aquest càncer va fer tasques com electricista a les instal·lacions del metro de Barcelona. L'empresa mai va considerar que el seu lloc de feina hagués d'estar inclòs en el pla de vigilància especial per a possible exposició a aquest material. Però segons l'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Tisminski, la sentència contradiu aquesta argumentació.
En els últims anys hi ha hagut un reconeixement de que hi havia exposició laboral a amiant de molts treballadors, però ells el que han intentat, diguem, com a empresa és reduir-ho moltíssim. Ho redueixen molt a un col·lectiu de treballadors que és el material mòbil, que són els mecànics. El que fa aquesta sentència és determinar que no només aquest col·lectiu de treballadors ha estat exposat a l'amiant, sinó que hi ha hagut molts treballadors que treballaven en el que es diu les vies, els túnels, que també van estar exposats a l'amiant, que això fins ara l'empresa no ho ha reconegut mai.
Aquesta sentència només reconeix el dret a una prestació de viudetat per malaltia professional, però és probable que ara s'obrin altres vies legals. TMB ja ha anunciat que recorrerà al Tribunal Superior de Justícia perquè no s'han tingut en compte anteriors feines del treballador com a possible causa i perquè hi ha un informe de la Inspecció de Treball que no prova una exposició a l'amiant superior a l'ambiental d'aquest treballador.
I comença la barema per primer cop al juliol i per culpa del canvi climàtic. Ens ho explica des de Munt FM Pili García.
La pedregada ha afectat poblacions de la zona noroest de la comarca del Segrià i ha fet malbé cultius de fruita dolça, tant de pinyol com de llavor, i cultius de cereal com el panís. També ha causat danys a magatzems, teulades de granges i vehicles. Sergi Balué és el representant de la fruita dolça de Jarc.
Va entrar una tormenta de la zona d'Aragó, una tormenta de pedra, amb una mida de les pedres impressionant, més grans que un ou de gallina. Va afectar diverses poblacions de la franja. Va entrar per Gimeneix, Pla de la Font i Almacelles, són les zones més afectades. Afectant la poca fruita que hi ha i afectant també tots els panissos que hi ha, magatzems, teulades de granges i afectació també amb vehicles.
Les fortes tempestes van irrompre a les comarques lleidatanes després de mesos de sequera, deixant fins a 45 litres per metre quadrat. Avui es farà avaluació de danys al camp.
És Maria Lara, de Munt FM, que ens explicava l'avaluació dels danys al camp de la pedregada que va caure ahir i que va fer malbé cultius de fruita dolça i de panís a la zona nord-oest del Segrià. Seguim amb el relat informatiu territorial per explicar-vos que eliminar l'hepatitis de les comunitats d'immigrants on aquesta infecció és més prevalent és l'objectiu d'un projecte de l'Institut Germán Trias i Pujol. Fins ara s'ha treballat amb persones del Pakistan, Senegal i Romania. Precisament ahir dijous va ser el Dia Mundial de l'Hepatitis. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Un miler d'immigrants provinents de països on l'hepatitis B i C és una malaltia endèmica han participat en un programa de l'Institut Germans Trias i Pujol que busca diagnosticar i tractar aquesta infecció. La primera comunitat amb la qual es va treballar, que va servir com a prova pilot per avaluar l'eficiència de la intervenció, va ser la del Pakistan. En comprovar els bons resultats, el projecte es va ampliar a comunitats d'altres països com el Senegal i Romania.
El que fem són estratègies que en diem de microeliminació, que és que ens focalitzem en un d'aquests col·lectius, per exemple, el de migrants, i coneixent quines són les seves barreres d'accés al sistema sanitari i quines són les seves idiosincràcies, podem dissenyar una estratègia específicament per a ells perquè puguin accedir tant al diagnòstic com al tractament.
El projecte convida els membres d'aquestes comunitats a participar en sessions educatives on s'explica què és l'hepatitis i com es contagia. Posteriorment, se'ls ofereix fer-se una prova per saber si pateixen la malaltia. D'aquesta manera, persones que són positives poden començar un tractament, mentre que la resta se'ls dona accés a mecanismes de prevenció, com ara la vacunació contra aquesta infecció.
Continuem. La Fiscalia de Barcelona demana 8 anys i 2 mesos de presó a Shakira, acusada de 6 delictes contra la hisenda pública.
Considera que hauria defraudat 14,5 milions d'euros entre els anys 2012 i 2014, simulant que no vivia a Espanya. A més, li reclama el pagament d'una multa de 24 milions d'euros. De moment, l'artista, que ha rebutjat un acord previ per no anar a judici, ja ha ingressat 17,5 milions a l'agència tributària.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit portar al Constitucional la nova llei catalana de l'ús de les llengües a les escoles i el decret de projectes lingüístics aprovats pel Parlament de Catalunya. Dues iniciatives que han evitat aplicar la sentència del 25% de castellà.
El TSJC ha resolt plantejar qüestió d'inconstitucionalitat i acusa el Parlament de voler bloquejar l'execució de la sentència. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat també s'han pronunciat a favor del recurs, de la mateixa manera que el govern de la Generalitat, que creu que així podrà defensar millor les iniciatives legislatives aprovades per la Cambra Catalana.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En clau cultural, un grec com els d'abans. Així ha valorat l'Ajuntament de Barcelona el Festival d'Arts Escèniques d'enguany.
114.000 espectadors, un 80% d'ocupació als espectacles centrals, 28 representacions amb entrades exaurides i un públic més jove són algunes de les xifres que ha recollit aquesta 46a edició. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament, Jordi Martí.
Pràcticament hem tingut un 80% d'ocupació en el que són els espais centrals del festival i un 61% en el grec ciutat. Són percentatges que, evidentment, permetrien encara créixer més, però que són molt, molt importants i que segurament els haguéssim signat tots si ens els haguessin explicat abans de començar el festival.
El grec d'enguany, que arriba al seu final, ha estat més teatral que no pas musical i ha escurçat els dies. Els organitzadors han valorat especialment l'impacte positiu per l'impuls de la temporada teatral que tenen les propostes repartides per teatres de la ciutat. En la vessant musical destaquen l'èxit dels concerts conjunts com el de Salvador Sobral i Marco Mezquida o el de l'homenatge a Jaume Sisa.
I el violinista libanès Ara Malikian inaugurarà aquest divendres avui l'edició número 47 del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ens ho explica Gerard Amigó de Ràdio Cambrils.
El prodigiós violinista Ara Malikian serà l'encarregat d'inaugurar el Festival Internacional de Música de Cambrils aquest divendres 29 de juliol a les 10 de la nit al Parc del Pinaret. Un concert en què les entrades estan exaurides. El festival reunirà fins al 7 d'agost actuacions d'artistes coneguts a nivell nacional i internacional com God Save the Queen, Rels B, Sergio Dalma, Taburete, Loquillo, Rafael, Maglari, Els Pets i Nati Peluso. Juli Guiu, un dels organitzadors del festival, explica que han dissenyat un cartell atractiu tant per a petits com grans.
Bueno, hem fet un festival molt eclèctic. Pensa que es concentra tot en 10 dies. Per tant, el que volem és agrupar el màxim de públics possibles. Per tant, si féssim tot en un mateix gènere, ens estaríem contraprogramant i fent competència entre nosaltres mateixos. Llavors, el que hem intentat és obrir a tots els públics possibles.
Els assistents també trobaran un espai village on abans i després dels concerts el públic podrà gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica.
I aquesta nit, a Barcelona, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, hi són ells. You'll take my life, but I'll take yours too! You're fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Els amants del heavy metal tenen avui una cita destacada. Els Iron Maiden actuen a l'Estadi Olímpic.
El d'aquesta nit serà l'únic concert a tot Espanya de la banda britànica, liderada per Bruce Dickinson, i forma part de la seva gira mundial, Legacy of the Best. L'actuació d'avui hauria d'haver tingut lloc fa poc més d'un any, el dia 19 de juny de 2021, però es va acabar posposant per culpa de la pandèmia.
Bé, arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I connectem amb el nostre company, Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
Bon dia. El nou fitxatge del Barça, el central francès Jules Koundé, ha passat aquest matí una revisió mèdica de més de 3 hores en l'últim tràmit abans de la signatura del contracte amb el club blaugrana. Previsiblement, la presentació es faria dilluns. A tot això, des de Nova York, el president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que voldria que Messi acabi la seva carrera al Camp Nou.
La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas y yo creo que el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido, ¿no? De que nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya, ¿no?
Per cert, els socis del Barça ja poden adquirir durant tot el cap de setmana entrades gratuïtes per la presentació de Lewandowski al Camp Nou, que es farà divendres 5 d'agost a les 11 del matí. Cada soci pot adquirir un màxim de 6 entrades. A partir de dilluns s'obrirà aquesta opció per al públic general. De la seva banda, l'Espanyol ha fet aquest matí l'últim entrenament a Marbella abans de marxar cap a Anglaterra. Demà dissabte a la tarda, els de Diego Martínez s'enfrontaran al Brighton en un nou amistós. I aquest migdia, a Girona han presentat els nous fitxatges Jan Couto i l'exjugador de l'Espanyol, David López.
Amb moltes ganes i amb molta il·lusió i quan m'he arribat aquí m'he trobat un vestidor molt humil, molt treballador, un molt bon míster i la veritat és que òbviament tots sabem quin és l'objectiu principal, no? I ja et dic, totalment focalitzat i centrat en aconseguir-lo. Estic aquí per aportar el que faci falta, la màxima competitivitat per pujar al nivell de la plantilla i sent un mes per aconseguir aquest objectiu.
A Primera Federació, el Cornellà ha fet oficial aquest matí el fitxatge del porter Juanvi Canales. Té 21 anys i arriba procedent de l'Espanyol, tot i que l'última temporada va jugar cedit al Terrassa. Aquesta tarda, amistós de pretemporada, Espanyol ve a Andorra a 6:45 a Torremirona, a Navata. I pel que fa al bàsquet, el Baxi Manresa ha confirmat aquest matí el fitxatge de Babatunde Olumuyiwa, un pivot que ha jugat les dues últimes temporades al Morabanc Andorra. El pivot de Sierra Leone, conegut esportivament com a Matunde signa per una temporada amb opció a una segona. A tot això, ja es coneixen els horaris de la Supercopa de Bàsquet, que es farà el 24 i 25 de setembre a Sevilla, i en què participaran dos equips catalans, el Barça i la Penya. A principi de setembre es farà el sorteig de semifinals, que també jugaran Real Madrid i Betis. Més bàsquet. A la Lliga Femenina 2, el GEC ha confirmat el retorn d'Alba Riera, que jugava al Buet Mataró, i a la Lliga Femenina Challenge, el Joventut incorpora la pivot Mar Pacheco, procedent de l'Almeda. A l'E Plata, l'Hospitalet ha confirmat la continuïtat de l'ala pivot Albert Homs, i a la Lliga Eva, el Martinenc anuncia el fitxatge del base argentí de 33 anys, Nacho Fernández. I pel que fa a l'hoquei patins, David Soy és el substitut de Ramon Sitjà a la presidència del Club Patí Voltregà, un càrrec que ocupava des del 2018. La candidatura del fins ara vicepresident de l'entitat va ser l'única que s'ha presentat en el procés electoral.
Porto un any i mig que estava a la Junta i agafo el relleu perquè crec que podem continuar fent coses pel club amb il·lusió, amb ganes, i donar les gràcies a la Junta anterior, sobretot amb el seu president Ramon Sitjà, que m'ho ha posat molt fàcil.
Més hoquei patins. Ja s'ha sortejat la fase de grups de la segona edició de la Lliga Catalana, que es disputarà els caps de setmana del 17 i 24 de setembre i també de l'1 d'octubre. Al grup A hi haurà Taradell, Mataró, Cerdanyola i Tordera. Al grup B, Congrés, Sant Just i Palafrugell. Al C, el Picat, Sant Feliu i Olot B. I al D, Xum, Vic i Vendrell. El primer de cada grup accedirà a la fase final, que es farà el 8 d'octubre. I en tenis, el mataroní Albert Ramos busca a aquesta hora una plaça per la final del torneig ATP 250 de Kitzbühel, a Àustria. Ramos s'enfronta amb Roberto Bautista i, de moment, ha perdut el primer set per 3 jocs a 6. En l'altra semifinal s'enfronten el local Misolic i el serbi Lajovic. I us direm també que la pilot de l'Ametlla del Vallès, Belén García, afronta aquest cap de setmana el Gran Premi d'Hongria, una setmana després d'aconseguir el seu primer podi a les Women Series, l'equivalent a la Fórmula 1 en categories femenines.
Gràcies, Ignasi, per la crònica esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Vaig acompanyada d'una amiga. Anem a peu per una vall on en altre temps hi havia vinyes, que ara estan abandonades. Els camps són erms, exceptuant algun olivet que es veu força cuidat. Busquem una cabana de pedra seca on temps enrere havíem celebrat alguna festa de solstici d'estiu, amb sopar inclòs sota la lluna. Ens costa reconèixer els marges, que ara estan plens de verdissa. Es veu que fa unes quantes temporades que no hi passa cap màquina desbrossadora, però nosaltres som tossudes i persistim a la recerca del nostre santuari. Durant una bona estona anem errants, amunt i avall, dubtant de quin era el lloc exacte, perquè la vegetació ho amaga tot. Refem 3 o 4 vegades el camí, fins que ens fixem en un piló de pedres que l'herba a mig cobert. Ens arrisquem i comencem a desbrossar. Per sort, portem unes tisores de podar i ben aviat veiem l'entrada de la cabana. La pedra seca té un no sé què de misteri, una crida ancestral. Ens hi quedarem fins que fosquegi i de nou brilli la llum.
Propostes en xarxa.
Si us dic que em dibuixeu algunes guinguetes al mapa de Catalunya, la majoria de vosaltres, espero, les fareu a tocar de mar. Però hi haurà algú que, en un atac d'originalitat, les situarà a la Cerdanya. Les guinguetes és com, tradicionalment, s'anomenava la comuna la guingueta d'Ix. O potser, tot i que sembla paradoxal, us sonarà més la seva versió francesa, Bourg-Madame. Pels que aneu tan perduts en geografia com jo, està a tocar literalment de Puigcerdà. Només les separa una frontera. al Festival Transfronterer Puigcerdà-Burgmadam. Un extens programa de propostes de tot tipus, música, teatre, circ, que s'estira fins a finals d'agost. Els espectacles tenen lloc en diferents indrets de les dues poblacions i estan pensats tant per petits com per grans. Des de Vaneres fins al concert familiar Regui per Xics o Quim Masferrer amb Bona Gent i fins i tot un tribut a Rafaela Carrà. Remeneu i escolliu els vostres preferits. Fins al 28 d'agost, Festival Transfronterer Puigcerdà-Burgmadam. Trobareu totes les propostes al web municipal puigcerdà.cat.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que dilluns el Consell de Ministres aprovarà un pla urgent per estalviar energia. Malgrat la insistència dels periodistes, Sánchez no l'ha detallat, però ha deixat anar alguna pista.
Que tenemos que ahorrar un 7% y que ahí tenemos que vernos involucrados todos. El gobierno de España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las empresas, todos los sectores. Porque además va a ser positivo, vamos a pagar menos factura de la luz, menos energía. Y esto creo que puede ser muy positivo también para el bolsillo de nuestros conciudadanos y también para la evolución de la inflación. No hay más que pasearse por un centro comercial para saber que a lo mejor la temperatura está demasiado baja.
El president també ha anunciat que al setembre proposarà a la Unió Europea reformar el mercat elèctric per desacoblar el preu del gas al de l'electricitat i posar així un topall al preu de les emissions de CO2. S'ha mostrat convençut que ajudarà a doblegar la inflació. D'altra banda, Sánchez s'ha mostrat orgullós que Espanya ha rebut avui un segon paquet dels fons europeus, 12.000 milions d'euros del Pla de Recuperació Econòmica.